L'entrevista de Catalunya Informació. El govern intentarà convèncer el Ministeri d'Educació perquè aquest curs torni a fer la selectivitat i no implanti la revàlida de batxillerat. Ho farà en el marc de la sectorial d'educació que es fa dilluns a Madrid. I per parlar d'aquesta qüestió i també d'altres, hem convidat avui a l'entrevista de Catalunya Informació la consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Amb Montse Sánchez.
Quins suports tindrà el govern de la Generalitat per intentar convèncer el Ministeri d'Educació?
Doncs esperem que molts, perquè, com insistim, aquesta llei és del tot ideològica i només es va aprovar amb el suport d'un partit. Per tant, entenc que tota la resta de comunitats ens donaran suport amb aquestes peticions que fa temps que posem sobre la taula.
S'ha parlat prèviament amb altres comunitats autònomes?
Sí, sí, estem parlant-ne i coincidim amb el diagnòstic i amb la necessitat de derogar també la LOMCE.
Per tant, aquest és el principal objectiu, imaginem, en aquesta reunió de demà, de dilluns?
Sí, de fet, posarem ja la setmana passada tant el secretari de Polítiques Educatives com jo refermaré aquesta exigència. Nosaltres el que volem és que es derogui la LOMCE, no només que hi hagi un allargament del calendari, sinó que es derogui, perquè, com insistia, hi ha temes molt perjudicials en la llei, i a partir d'aquí punts importantíssims sobre la taula. El primer és el català. És a dir, aquesta llei es va fer per anar en contra del model d'escola catalana i això requereix al Ministeri un sí o no. Després, el tema de les revàlides. No pot ser que el títol te'l condicioni una revàlida, i això sembla ser que doncs, ja està sobre la taula i que serà així. Per tant, jo crec que serà una victòria que podem tenir els que fa temps que denunciem que aquestes avaluacions eren segregadores. I després, un altre tema important que no se n'ha parlat tant, però jo crec que també s'ha de posar sobre la taula i recordar, és que en aquesta LOMCE ja proposa que l'alumne acabi amb dues titulacions d'ESO. Una per si vol anar a batxillerat i l'altra per si vol anar a formació professional. Això realment és segregador. Una ha de tenir un únic títol d'ESO que ha de ser igual per a tothom. Per tant, aquestes... Després hi ha moltes altres coses de la LOMCE que no compartim, però per començar, ja que s'ha posat sobre la taula aquesta voluntat de poder modificar alguna cosa, aquestes tres hi seran ben presents.
Sí, veiem aquesta rectificació per part del Partit Popular pel que fa a la revàlida. Quina és l'última proposta que han rebut des del Ministeri d'Educació?
Bé, és que de fet ens n'anem assabentant de les coses per la premsa, i aquest també és un tema que posarem sobre la taula. És a dir, el que no pot ser és que estiguem convocats dilluns amb una reunió de la Conferència Sectorial d'Educació i la setmana passada, just el dia abans que reunien els secretaris, ens n'enteràvem pel diari que hi havia un pacte. Aquest cap de setmana s'ha tornat a filtrar un altre pacte. Home, el que demanem és que totes aquestes negociacions es facin en el sí d'on ha de ser, que és en la Conferència Sectorial.
Per tant, pel que hem anat rebent, aquesta informació que ha aparegut no correctament, com deia, a través de reunions formals, sinó potser a través de mitjans de comunicació, fins on sembla que estaria disposat a arribar al Ministeri?
Bé, això és el que preguntarem. De fet, que rectifiquin és bastant obvi, que és una rectificació obligatòria el que està fent el Ministeri. Perquè com que no tenen majoria al Congrés, el que ha de fer és rectificar, perquè la majoria de l'oposició estem en contra, i per tant la majoria del Congrés està en contra d'aquesta llei. O sigui que el que està fent és el que és obvi que ha de fer. A partir d'aquí, nosaltres tornarem a posar tots aquells elements que els hi comentava al començament, però el que volem és que el que es discuteixi sigui pedagògic i no ideològic. És a dir, escolta, traiem el tema de la llengua, en tot cas parlem de com podem millorar l'aprenentatge de les llengües en el nostre, aquí a Catalunya o en la resta d'Espanya. D'acord, el que no podem és començar a posar temes sobre la taula que siguin ideològics.
Vostès creuen que realment sortiran dilluns al Ministeri recuperant les pau?
Sí, n'estem convençuts.
Aquest acord com a mínim sí que tindrem.
Jo crec que per les declaracions del ministre i el que ens han anat dient i per lo exigents que hem sigut en això és evident. El que no pot ser és tenir els alumnes de batxillerat aquí, doncs que aquí a Catalunya ja ho havíem anunciat que seguiríem fent les paus, no? Per tant, aquí aquesta tranquil·litat hi és. D'altres comunitats sí que estaven més neguitosos. És obvi que no es pot fer res que no sigui les proves d'accés a la universitat i, per tant, que els nanos tinguin el títol de batxillerat per l'avaluació que en faci el centre i no per la que faci una avaluació general. Jo he d'insistir, si ho volguessin fer, no ho podrien fer. És a dir, ara per ara no poden imposar una prova igual per tot Espanya perquè es faci el mes de juny. És que seria impossible. Per tant, ni que volguessin, materialment, no tenen temps per fer-ho. Per tant, evidentment, confiem i estem segurs que serà així, perquè la majoria de comunitats així ho hem exposat. Perdó, sempre parlem del batxillerat perquè estem més pendents de l'ESPAU, però el mateix a l'ESO, és a dir, el que han de tenir la seguretat als alumnes de Catalunya és el mateix que vam dir a l'inici de curs, que el títol el traurien perquè els donarà el centre, no els hi donarà una prova, i que la prova que seguirem fent és la que ja fèiem, que és diagnòstica.
Irene Rigau no ho va tenir gaire fàcil amb José Ignacio Bert, vostè s'entén amb Méndez de Vigo?
No ho va tenir gens fàcil. El ministre Bert era una persona que no escoltava i que va imposar una llei. El tarannà d'aquest nou ministre és diferent, però nosaltres no volem tarannàs. El que volem és que el diàleg no només sigui una oferta, diguem així, verbal, sinó que es materialitzi en acords concrets. I n'hi ha acords que són molt concrets i que s'han de poder fer ja, com dèiem, el català, deixar de perseguir el model d'escola catalana, deixar d'aplicar les revàlides o que els alumnes d'ESO acabin tots amb un mateix títol.
Vostè parlava d'anar molt més enllà, de la derogació de la LOMCE, i ahir el Partit Popular, el PSOE i Ciutadans van acordar crear una comissió perquè abans de 6 mesos hi hagi un informe que serveixi de base per redactar un projecte de llei que pugui substituir la LOMCE. Com ho veu?
Bé, amb incògnita, perquè de fet l'únic que ha signat és que crearan una subcomissió on es parlarà d'un pacte. Però jo no he vist, per exemple, quins seran aquests elements d'aquest pacte. I per tant estem inquiets i esperant en veure en això com es concreta. Dic una mica inquiets perquè els elements del pacte tornaran a ser ideològics o seran pedagògics. Nosaltres els hi posem exemple de Catalunya. Escolta, a Catalunya hi va haver partits de diferents posicionaments que, com que vam parlar de pedagogia, vam arribar a un acord i portem 4 legislatures, governs diferents i una mateixa llei. Faran això? Això no ho han signat i ho podien haver signat. Escolta, farem un pacte basant-nos en els següents elements educatius, en la millora de l'aprenentatge, en l'arquitectura del sistema, en la formació inicial dels docents, en l'avaluació diagnòstica. Tot això també ho podrien haver signat. Per tant, estem expectants i una mica inquiets perquè quan mires el pacte que va fer en el seu moment el PSOE amb Ciutadans i el pacte que en el seu moment va fer el PP amb Ciutadans, en el poc o únic que coincideixen és en aplicar el trilingüisme. Per tant, realment estem inquiets. Si l'únic pacte que sembla possible de moment és aquest, evidentment serem molt contundents en això. El pacte ha de ser un pacte pedagògic i no ideològic.
Un pacte que, a més, hauria de passar per fer una nova llei, que seria la 8a?
És evident. Ha de passar per ser una nova llei espanyola, perquè la LOMCE no la volem, perquè és una llei molt dolenta, tant a nivell, pedagògicament és nefasta. Per tant, evidentment ha de passar per una nova llei. El que demanem és que facin el favor d'una vegada de posar-se d'acord en elements pedagògics, que no cal donar-hi gaires toms, és a dir, els organismes internacionals, Europa, la UNESCO, l'OCDE, ja ens donen tantes, no pistes, no? És que ens ho diuen que hem de fer amb el sistema educatiu, com el debat que estem fent ara a Catalunya, que es basa en aquests conceptes. A Catalunya la comunitat educativa ha iniciat un debat, que és l'Ara és demà, parlant de l'arquitectura del sistema, del professorat, de l'alumne, de l'autonomia de centre. Per tant, no cal que vagin gaire lluny, només que mirin aquests debats i les evidències que la comunitat internacional ha posat sobre la taula sobre sistemes que funcionen, que donen qualitat i equitat al sistema, i que ho facin.
Però, en canvi, en 40 anys de democràcia, Espanya no ha estat capaç de signar un pacte educatiu.
Mai, perquè sempre han fet ideologia. És això el que ens queixem. En part, quan volem fer un estat propi, és justament per això. Primera, perquè quan l'estat espanyol parla de salvant algunes excepcions, però quan parla d'educació, moltes vegades parla bàsicament des de la ideologia i no des de la pedagogia. I, a més, quan ho fa parlant de pedagogia, ho fa ara, per exemple, amb una estructura d'un sistema antic. Per tant, escolti'm, Catalunya volem tenir un sistema que realment sigui model i que doni resposta a les necessitats educatives del país. I a Espanya el veiem molt, molt lluny, aquest debat. Per això l'hem començat a fer aquí.
Parlem també de pressupostos, perquè l'anuari de la Fundació Bofill ens situa, en termes de pressupost educatiu, a nivell de països com Perú, Laos o Libèria. Xifra la inversió catalana en educació en el 2,8% del PIB, del Producte Interior Brut, enfront del 5,2% de mitjana europea. Té alguna proposta per començar a arreglar-ho pel que fa al pressupost del 2017?
Evidentment, un increment com el que ja hi havia, superior, serà, però també hi havia un increment previst en els pressupostos del 2016 que no es van poder aprovar, i per tant una de les partides també de creixement important en aquesta proposta de pressupost serà educació. Per tant, estem avançant cap allà. Ara, deixi'm dir una cosa, perquè jo crec que si no estem mal informant a la gent. És a dir, el que no podem comparar és el nivell d'inversió de Catalunya respecte al PIB quan som un país sense estat. Perquè estem comparant amb països que són estat i que, per tant, ells decideixen què recapten sobre aquest PIB i què destinen a cada lloc. Això Catalunya no ho pot fer, perquè qui decideix què recapta sobre el PIB és Madrid. Qui decideix els diners que Catalunya té per poder destinar a les polítiques és Madrid. Per tant, el que nosaltres sí que fem és, en aquests diners que tenim com a govern, prioritzar l'ensenyament, perquè el pes dels pressupostos d'ensenyament sobre els diners que té la Generalitat és molt gran. Però, clar, no podem comparar amb el PIB, perquè no recaptem sobre el PIB. Jo crec que això ho hem d'explicar.
Parlava vostè d'un increment d'aquesta inversió. Els experts consideren que s'hauria de doblar la inversió actual i caldria destinar-hi 5.000 milions més. Per quina xifra aposta el govern?
Jo poso l'exemple del dèficit fiscal. El dèficit fiscal són 16.000 milions d'euros cada any. Per tant, podríem gairebé triplicar el pressupost del Departament d'Ensenyament només amb el dèficit fiscal que tenim. I això és política educativa, això és política social. És a dir, quan reclamem tant o quan parlem tant de l'inexplicable dèficit fiscal, és per això, perquè aquests diners no poden anar a polítiques socials, a polítiques educatives, a polítiques sanitàries. Clar que hi estaríem d'acord. És a dir, el 6% d'inversió l'hem aprovat tots al Parlament de Catalunya. Per tant, la voluntat de tothom hi és. El problema és que no tenim les eines per decidir com recaptem els impostos i en què els destinem.
De les negociacions que s'estan fent ara pel que fa als pressupostos, de quines xifres s'estaria parlant?
Quan es porti, la setmana que ve es porta i ho sabran. Es porta el govern, ho aprovem el govern i a partir d'aquí veuran, però el que els hem de dir és que evidentment hi ha un increment en la partida d'educació, perquè som conscients de que és una partida important. Ara, a part de quins diners hi destinem, jo crec que l'important és com els destinem. I aquí sí que hem marcat línies prioritàries, és a dir, escolti'm, volem apostar per diferents eixos. Un d'ells és el suport en aquells centres que més ho necessiten, perquè és on el procés educatiu és més complicat, perquè volem donar més suport a la integració o a l'escola inclusiva, els nanos amb necessitats educatives especials, i finalment, doncs, un tema també que som conscients de que genera neguit i problemes als centres, com és la millora de les substitucions.
Sí, per
aquests
això, precisament.
Aquests seran alguns dels elements que estan inclosos en els pressupostos.
Sí, d'això també li volia preguntar per aquesta mobilització del 12 de novembre, on milers de persones van sortir als carrers de Barcelona reclamant com a mínim 142 milions d'euros extres per suplir substitucions des del primer dia, tornar a l'horari lectiu d'abans de les retallades i cobrir les dues hores lectives dels professors de més de 55 anys. Aquesta mateixa setmana els sindicats els ho han tornat a plantejar també al govern.
De fet, hi ha una sola d'aquestes mesures, la del retorn a les hores lectives, que no suposa 142, sinó que ja són més de 460 milions el que val una d'aquestes mesures. Per tant, hem de ser conscients que amb l'increment de pressupost general que tenim, el que fem és prioritzar-ho en temes socials i també en temes educatius. I a partir d'aquí hem seleccionat, com els deia, aquests temes que creiem que poden ajudar més en aquesta millora del sistema.
El que em comentava, no?, el suport als centres que més ho necessiten i enfocar-se en aquells centres o aquells espais on ara mateix han detectat aquesta mancança, potser, respecte a altres?
No, perquè ja els hem fet una dotació, però és cert que el procés d'aprenentatge en determinats entorns és més complex que en altres. Això no vol dir que sigui pitjor, perquè tenim exemples de centres de màxima complexitat que realment tenen projectes molt bons i que fan una gran feina i obtenen grans resultats a nivell d'equitat i de qualitat. Per tant, no podem mai dir que un centre de màxima complexitat és que tinguem els resultats. No té res a veure. El que sí que és veritat és que té més complexitat i on hem de destinar els recursos públics, finalment, en aquells entorns que necessiten doncs, també de més recursos. No? I el tema de les substitucions, bueno, ja també ho hem posat sobre la taula, no? Aquelles substitucions de llarga durada, volem que les persones, els substituts, arriben al centre a partir del primer dia.
D'aquí un parell de setmanes sabrem els resultats del nou informe PISA. Té alguna pista de què ens dirà de la situació catalana?
No, però tan aviat sortint ens posarem a treballar per poder-los donar els resultats i com ha anat a Catalunya.
Quines impressions té?
Jo les impressions és que aquests anys s'ha treballat molt fent pedagogia a Catalunya. I, per tant, haurem de veure si aquest camí que hem encetat a partir de la llei d'educació i aquesta nova transformació que estem fent educativa ara va per bon camí a través també d'aquests resultats. És a dir, quan tinguem aquests resultats, veurem amb aquesta política feta des de la pedagogia, feta des de pensar com hem de repensar l'aprenentatge, la transformació educativa, la innovació, l'autonomia de centre, lideratge pedagògic de les direccions, si això va bé, vol dir que els resultats en això s'hauria de veure.
En què s'ha incidit més per intentar millorar l'educació a partir d'aquests informes que anàvem rebent del PISA?
Doncs des de mesures concretes. De fet, hem de tenir en compte que una de les avaluacions que més informació ens dona el sistema no són les que fa PISA, que PISA és més per situar-te a nivell internacional, sinó les pròpies que fem des de la Generalitat, que són les que posem d'exemple davant de la LOMCE. És a dir, la LOMCE veu l'avaluació com un tema per condicionar l'alumne. Escolti, un dia vostè fa un examen, tothom igual, tota Espanya igual, i aquell dia té o no té el títol. Escolti, això no pot ser. L'avaluació per què ha de servir? Com és aquí? Primer, ha de ser competencial. No és només aquell estàndard d'aprenentatge, sinó que ha de ser les competències de l'alumne, i dos, ens ha de donar prou informació per veure com orientem el sistema. Què hem fet aquests anys? Per exemple, en el pla de millora de l'èxit educatiu vam veure que amb les avaluacions de sisè havíem de millorar tot el procés de la lectura i de l'escriptura. Doncs hem fet tot uns programes específics, l'impuls a la lectura o a l'ara escric, que s'estan treballant en els centres per millorar aquest aprenentatge a la lectura i l'escriptura. La lectura és la porta d'accés al coneixement. Si no ho treballem bé, aquell alumne no podrà seguir després una classe de ciències, el que sigui. A secundària, què ens en vam adonar? Doncs que les matemàtiques no anaven prou bé i, per tant, es va fer una hora més. Després vam veure que un dels aspectes matemàtics que costava era la geometria, i després d'analitzar què passava, ens n'adonàvem que la geometria generalment es feia a final de curs i que, per tant, és allò que ja queda més penjat. Per tant, incidim també en els centres en què siguin conscients d'això, i després s'han fet grans projectes a Catalunya. Des de fa 2 anys estem començant a treballar amb metodologia competencial. Ara els centres estan començant a iniciar l'avaluació competencial, que és un canvi molt radical respecte a l'avaluació tradicional. Això som molt conscients que porta temps, això som conscients que necessita formació, no hi he pensat en aquell moment, però en aquests pressupostos també apostem per fer un impuls important a la formació, en aquest àmbit i en d'altres. I a partir d'aquí, doncs, l'autonomia de centres. És a dir, som conscients que l'administració no ha de fer un paper de decidir què fan les escoles, i tot és igual, perquè això no funciona. França és el gran desastre educatiu que està tenint ara, sinó que l'administració ha de donar autonomia al centre perquè faci el seu projecte, decideixi les seves metodologies, i hem de fer un paper de donar acompanyament i suport.
Però ja fa temps que es treballa molt amb l'autonomia de centres.
Sí, clar, però és un procés llarg, és a dir, clar. És un canvi de model que hem de tenir en compte que això, primer, no es pot fer de pressa, perquè segur que és un fracàs, i que s'ha d'anar treballant mica en mica.
Però els hi costa als centres acabar assumint més autonomia?
No, majoritàriament no. El que passa que hem de formar-los bé i donar-los eines per entendre bé què és l'autonomia, i que quan ells puguin detectar les necessitats que tenen, de poder-los donar aquest suport. Tenim l'oportunitat de visitar molts centres educatius i la majoria t'expliquen amb gran passió el projecte nou que estan fent o el que porten anys fent, com treballen la qualitat i l'excel·lència del sistema partint de l'equitat també. Això és important. Els nostres centres estan fent un canvi, i si teniu oportunitat ho veureu, no? Que el sistema educatiu català bull. Està ben orientat, crec sincerament, i també ho veurem amb les properes proves, si això és així o no. Però el tema és això, quan parles de pedagogia i quan escoltes els centres i quan els hi dones autonomia, el sistema està avançant per aquest camí. Jo crec que és important. Ara hem de donar el marge i confiança sobretot, perquè aquí també és veritat que la societat de seguida parla sobre educació i de seguida opina. I, escolti'm, els experts estan als nostres centres, els experts estan fent els programes educatius, i hem de confiar molt en l'escola i en aquest procés que està fent de transformació.
La setmana passada vam saber que gràcies al certificat d'antecedents penals, que ara s'exigeix a tots els professionals que treballen amb nens, el seu departament havia detectat 3 docents condemnats per abusos sexuals a menors que estaven fent classes. Va dir que es reuniria amb el fiscal superior de Catalunya per demanar-li que també s'actuï contra els docents que tenen causes pendents, però encara no tenen sentència. Com ha anat? Ha tret algun compromís?
Sí. La veritat és que va ser una reunió molt profitosa. Jo aquí sí que vull dir és que, escolti'm, la majoria de docents d'aquest país fan una gran tasca i s'estimen molt els nens. Malauradament, doncs, aquests casos són els que hem de... Els casos contraris són amb els que hem de perseguir. A la reunió vam anar amb dos punts importants sobre la taula. Un era el de mesures cautelars i l'altre era el tema de la prescripció del delicte. La Fiscalia, el Fiscal Superior de Catalunya ens va dir que en funció de les seves competències, perquè entenem que hi ha altres coses que ja s'ha de, doncs en tot cas, debatre a nivell de Congrés, que hi hauria un contacte fluid entre, i ens avisarien, primer, d'aquells processos que s'han obert diligències, perquè nosaltres, clar, no ens n'entenem, si no ens comuniquen que s'ha obert una diligència no ho sabem, i ens va comunicar que establiríem doncs, una comunicació perquè sigui així, i dos, que parlarà amb la resta de fiscals per tal que facin mesures cautelars, que és el que hem denunciat, és a dir, si hi ha un procés obert, hi ha evidències de que hi ha un abús, però no hi ha una mesura cautelar, nosaltres l'apartem, però no perquè hagi fet això, sinó perquè hi ha un article d'una llei que ens permet amb un funcionari públic apartar-lo durant 3 mesos. I per tant, el que demanem és que hi hagi una mesura cautelar per part d'aquell qui és competent, que és la Fiscalia. És el
clar, perquè encara no hi ha sentència, per tant,
clar,
s'ha d'actuar...
Fins que no hi hagi sentència, el que volem és que es pugui actuar mentrestant. Escolti'm, que nosaltres, evidentment, seguirem apartant aquell docent, però qui ha de dictar la mesura cautelar és el jutge.
Per tant, tindran coneixement per part de la Fiscalia dels processos que s'obrin contra docents i després el compromís de l'aplicació d'aquestes mesures cautelars.
Quan ells creguin oportú, sí, sí.
Molt bé, doncs, consellera, estem pendents d'aquesta reunió de dilluns a Madrid amb la resta de consellers i amb el Ministeri, saber si realment s'aconsegueix l'objectiu que es marquen, que el més prioritari seria acabar amb la revàlida i tornar a fer la selectivitat.
No, i sobretot que deixin d'atacar el model d'escola catalana, és el que posem sobre la taula, perquè això no cal debatre-ho gaire.
I amb això podran comptar amb el suport d'algú més?
Esperem que sí, no? Esperem que sí. De fet, el model d'escola catalana aquí a Catalunya va ser amplament compartit per tots els partits. Tenim les nostres temences, perquè això, en els dos pactes PP-Ciutadans i Ciutadans-PSOE es parla del model trilingüisme. Ja veurem, a veure com va.
Consellera d'Ensenyament, moltes gràcies per aquesta entrevista a Catalunya Informació. Bon dia.
A vostès, bon dia.
Catalunya Informació.